Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per abrigar-se. El cel presentarà intervals de núvols amb clarianes i la temperatura serà força baixa al principi i al final del dia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Comencem el programa amb una notícia que va més enllà del Baix Empordà i és una notícia tràgica que ha passat aquest matí a casa nostra, a Catalunya, concretament a Vacarisses. Hi ha un mort per un descarrilament d'un tren a Vacarisses, dèiem, un tren que viatjava cap a Terrassa, per aquest descarrilament causat per un despreniment de terres que podria ser que podria estar causat per aquestes pluges intenses d'aquests darrers dies. De moment, Protecció Civil confirma aquesta persona morta, 6 ferits lleus, i al tren hi havia 150 persones. Els familiars de les persones afectades poden informar-se trucant al 012 i s'ha interromput evidentment el trajecte entre Terrassa i Manresa de la línia R4 de Rodalies per aquest descarrilament que ha provocat un despreniment de terres. Hi ha servei de transport alternatiu? Bé, són qüestions que si no heu de sortir del Baix Empordà ni ningú de la vostra família surt dels límits empordanesos, en principi no us afecta, però que cal saber per començar el dia. De totes maneres, avui nosaltres us explicarem notícies del Baix Empordà i estarem pendents d'aquesta qüestió si hi ha alguna novetat. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. Ahir van començar les obres a l'espigó de Sant Feliu. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. Està previst que la polèmica obra que ha de cobrir de ciment l'espigó de davant del passeig Rius i Calvet estigui acabada al gener.
L'Ajuntament entoma el manteniment de la urbanització als Pins de Castell Platja d'Aro. Gerard, bon dia.
Bon dia. S'arreglarà un espai del municipi dels anys 60, però amb molts dèficits. Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme.
Procés d'urbanització incomplert, amb molts dèficits, i tot i que és espai urbà consolidat, cal una inversió molt potent per posar al dia totes les infraestructures.
Entre els canvis es passarà la majoria de carrers a un paviment únic amb separadors entre vehicles i vianants.
Pals engega els segons pressupostos participatius. Miquel 40.
Les propostes que se sotmetran a votació es poden fer arribar presencialment fins al 30 de novembre a les diverses bústies que es troben instal·lades als equipaments municipals i també a través d'un web.
Begú homenatge a Josep Pella i Forgues pel centenari de la seva mort, Judit Sáez.
Exacte, s'ha celebrat un acte en record d'aquest historiador, jurista i polític begurenc a la Biblioteca Municipal Salvador Rauric i ha plegat una vintena de persones. L'han organitzat la Regidoria de Cultura del municipi amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà i l'Institut d'Estudis del Baix Empordà.
Palafrugell celebra la segona edició del Costa Brava Wedding Day, Judit.
Sí, després de l'èxit de l'any passat, l'esdeveniment dedicat al sector nupcial tornarà amb novetats i tendències pel 2019, aquest cap de setmana 23, 24 i 25 de novembre. Tindrà lloc a l'antiga fàbrica de Sorull, actual espai cultural La Bòbila.
I hi haurà més visites al Museu de la Mediterrània amb un final gastronòmicament feliç, Miquel.
La iniciativa porta els visitants a la situació entre Pals i Torroella a finals del segle XIX, a punt d'iniciar un veritable enfrontament social a causa del conreu de l'arròs.
I com cada dimarts, repassarem els resultats esportius de la comarca amb la Laia Bodoró.
Tot i que la meteorologia va suspendre alguns partits, la majoria d'equips baixempordanesos van treure profit de la jornada.
Aquesta és l'actualitat informativa. L'actualitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Castell d'Aro. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem visitar el nucli antic de Castell d'Aro, on trobareu un parell d'exposicions dins el castell de Benadormiens.
I l'actualitat de l'estat del temps ens porta l'Albert Aparicio amb un dia que ha començat força fresc o fins i tot fred. És així, Albert Aparicio? Bon dia.
Avui a les 9 se celebra un plec.
Evidentment aquest no és l'Albert Aparicio. Intentem recuperar. Aquí tenim, Albert. No teníem obert el teu micròfon. Dèiem, és un dia meteorològicament fred. Bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts tindrem cel amb nuvolositat variable. Cap al migdia tindrem més clarianes i estones de més sol, però els núvols aniran creuant el cel al llarg de la jornada. No s'esperen precipitacions, però en tot cas es podria escapar alguna gota allà on quedi nuvolositat més compacta. La temperatura serà més baixa a primera hora del matí i també a la nit, amb valors que poden fregar els 5 graus de temperatura mínima a l'interior de l'Empordà, amb una màxima que arribarà fins als 17 graus. Per demà s'espera un dia més assolellat, amb pujada sobretot de la temperatura màxima.
Moltes gràcies, Albert.
En tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Ahir dilluns van començar unes obres polèmiques. Són les que han d'iniciar, les que han de cobrir de ciment l'espigó de davant del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta modificació, que no estava prevista al projecte inicial, ha aixecat molta polèmica a la ciutat i fins i tot s'ha celebrat una manifestació per protestar en contra. Laia Bodro, des de Sant Feliu.
Avui a les 9 se celebra un ple extraordinari per aprovar el text refós del projecte, que incorpora les modificacions al projecte inicial de la reforma del passeig Rius i Calvet. S'aprovarà així la polèmica reforma, que preveu reparar l'estructura de l'espigó i pavimentar-la amb ciment per a transformar-lo en un espai de passeig. Precisament, l'ús d'aquest material és el que més polèmica ha aixecat. La plataforma Alerta Sant Feliu es va manifestar en contra d'aquest projecte sota el lema Prou formigó i consideren que es podria haver pavimentat amb un material menys impactant a la vista, com fusta. També van presentar al·legacions al projecte que van ser rebutjades per l'Ajuntament, que alega que no hi haurà impacte visual, ja que l'espigó serà del mateix color que les grades que s'estan construint a la platja. El partit Guíxols des del carrer Entesa també critica l'obra i també va presentar al·legacions en el mateix sentit que la plataforma i també han estat rebutjades. El regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, va concretar que la intenció és que l'obra estigui acabada el gener de l'any vinent. El pressupost d'execució és de poc més de 190.000 euros i també està prevista la instal·lació de llums, LEDs i petits murs a cada costat de l'espigó.
De Sant Feliu de Guíxols a Platja d'Aro. L'Ajuntament del municipi encarregarà el manteniment de les infraestructures de la urbanització Els Pins. Aquesta execució s'ha aprovat de manera unànime durant l'últim plenari celebrat aquest mes al municipi. Fins ara eren els veïns que s'encarregaven d'arreglar aquest espai on viuen. Gerard Descans.
L'objectiu d'aquest projecte és poder reurbanitzar una zona del municipi que es va construir als anys 60. Malgrat tots aquests anys, el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Soler, assegura que té molts dèficits. El mateix regidor assegura a Ràdio Capital que no seran noves construccions, sinó l'adequació de les actuals. Aquesta és la situació actual dels actuals pins de Castell-Platja d'Aro, segons el regidor.
És un espai del municipi que als anys 60 va viure un procés d'urbanització incomplert, amb molts dèficits, i tot i que és espai urbà consolidat, cal una inversió molt potent per posar al dia totes les infraestructures de sanejament, de clavegueram, d'energia, així com la funcionalitat dels mateixos carrers, que no compleix amb tots els requeriments que avui cal.
Entre els canvis s'arreglarà tot el paviment i les voreres dels carrers. De fet, la majoria de l'espai passarà a ser de vorera única i es delimitaran les dues zones, la de vianants i la de cotxes. El projecte, com s'ha afirmat des de l'Ajuntament, és complex perquè es retiraran i salvaran la majoria d'arbres i pins de la urbanització Els Pins.
I ara molt més al nord, a Pals. L'Ajuntament de Pals ha posat en marxa la segona edició dels pressupostos participatius dotats amb 75.000 euros, Miquel 40.
Un camí de ronda i una zona per practicar esport van ser els dos projectes que, dotats amb 65.000 euros, van ser escollits en l'edició de l'any passat dels pressupostos participatius que l'Ajuntament de Pals posava en marxa. A les portes del 2019, el consistori palsenc ha engegat la segona edició d'aquests pressupostos participatius dotada amb 75.000 euros. Les propostes que se sotmetran a votació es poden fer arribar presencialment fins al dia 30 de novembre a les diverses bústies que es troben instal·lades als equipaments municipals, a l'Ajuntament, al Pavelló d'Esports i al Centre Cívic, i telemàticament a través del portal web decidimpals.cat. Aquestes propostes seran valorades pel personal tècnic municipal segons diversos criteris, com per exemple que han de ser propostes realitzables tècnicament, viables econòmicament i de competència municipal, entre d'altres. Totes les propostes que siguin viables i no superin el pressupost fixat passaran a la següent fase. Com a novetat, respecte a l'edició anterior, se celebrarà un fòrum ciutadà de priorització on es debatran les propostes i s'escolliran les que en la darrera fase se sotmetran a votació popular. En aquest plebiscit hi podran participar totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Pals que podran decidir quines actuacions es realitzaran al llarg del 2019. El consistori palsenc ha editat un tríptic informatiu que es pot consultar a través del web decidimpals.cat. Palafrugell acollirà la segona edició del Costa Brava Wedding Day aquest cap de setmana durant els dies 23, 24 i 25 de novembre. Un esdeveniment dedicat al sector nupcial que tindrà lloc a l'antiga fàbrica del Suro, l'actual espai cultural La Bòbila. No sé vosaltres, però aquesta música de fons m'està molestant una mica. Més detalls. Judit Saez.
Exacte, els organitzadors de l'acte, la Clau Events and Wedding, han decidit portar una segona edició d'aquest acte arran de l'èxit de l'any passat i amb motiu la popularitat de la Costa Brava pel que fa a les celebracions de casament. Clàudia Torrelles, responsable de la Costa Brava Wedding Day, ha explicat que aquest indret de Catalunya és molt popular arreu del territori català i inclús a l'estranger. L'esdeveniment, doncs, presentarà les últimes novetats i tendències en casaments de l'any 2019 i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, l'Institut de Promoció Econòmica i l'Associació Turística del municipi, entre d'altres, així com també la participació de diversos comerços de proximitat. Durant els 3 dies que durarà la fira es podrà gaudir d'activitats molt diferents, com ponències, demostracions de producte o actuacions musicals. A més, el mateix divendres comptarà amb una gran passarel·la de moda a càrrec dels comerços i les botigues locals especialitzades en moda nupcial. A més, també hi haurà food trucks i un sorteig d'una nit d'hotel a menú, degustació per dues persones i una sessió de fotos en parella per la fotògrafa Laia Illa Foto. L'acte inaugural, per tant, començarà el 23 de novembre a les 9 de la nit.
Moltes gràcies, Judit Saez. S'ha celebrat un acte per rendir homenatge al polièdric il·lustre Josep Pella i Forgues, nascut a Begur l'any 1852 i mort ara fa 100 anys. L'han organitzat la Regidoria de Cultura de Begur amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà i l'Institut d'Estudis del Baix Empordà.
Sí, ha tingut lloc a la Biblioteca Municipal Salvador Rauric i van assistir una vintena de persones, entre elles els historiadors Jaume Guillemet, Ramon Alberg i Joan Badia. A més, també ha comptat amb la presència i intervenció de la regidora de Cultura, Mònica Martínez, i l'alcalde de la vila, Joan Loureiro. També es va presentar el quadern Pella i Forgues de la filòloga i traductora Concepció Iribarren, una obra editada també per l'Ajuntament de Begur, que a la mateixa introducció parla de les diverses facetes del personatge. Durant l'acte, doncs, s'ha fet referència a Pella i Forgas com a home de lletres, historiador, polític, advocat, jurista i ciutadà. Doncs han recordat que al llarg de la seva vida va presidir diverses entitats, per exemple, l'Ateneu Barcelonès o l'Acadèmia de les Bones Lletres. També va ser un dels fundadors de l'Acadèmia de la Llengua Catalana. I, a més, també va escriure diversos opuscles, articles i poemes, a més d'una desena de llibres. El més conegut, Història de l'Empordà.
Ara sí, moltes gràcies, Judit Saez. I nosaltres ara mateix tornem, eh?
Black Friday a E-Bikes Area, la nova botiga de bicicletes. You gotta keep them separated. Els dies 23 i 24 de novembre a E-Bikes Area hi trobaràs grans ofertes en bicicletes, accessoris i complements per a ciclistes. Roba, guants, cascs, tot a preu de Black Friday. Tot a preus E-Bikes Area. Vine a la nova botiga E-Bikes Area davant l'oficina de turisme de Palafrugell o busca'ns a ebikesarea.com.
Passa un minut d'un quart de nou. Després de la informació, és el temps de l'opinió. En aquest cas, la de l'escriptora Sabel Gámez.
Gestos i paraules. Paraules i gestos. Ara que ja he tornat a trepitjar terra ferma, després de volar per sobre les onades del mar i a través de diferents països, tanco els ulls i els paisatges. El clima meravellós del que he gaudit forma part d'una meravellosa postal que s'inclou dins de la meva col·lecció. Però realment, el més important és el que em guardo a la butxaca, les paraules i els gestos d'aquells que m'han acompanyat en el viatge. Uns gestos i unes paraules que tenen en comú un mateix idioma, el que neix dels batecs del cor. Després d'agafar un avió i arribar a Itàlia, amb la il·lusió de fer la meva primera presentació a alta mar i fer arribar des de dins i el meu estimat Empordà més enllà dels Pirineus, trobades fortuites i no tan fortuites amb diferents cultures han creat un ambient de germanor envoltat dels més autèntics sentiments, aquells que no entenen de diferències, sinó de semblances. Cada dia, quelcom més a compartir. Cada dia, algú més que formava part d'un grup de persones que compartien paraules i gestos, gestos i paraules que anaven més enllà d'una simple conversa, d'un simple dia. I al cap i a la fi, què hi ha més enllà del que vivim, el que compartim? I d'això realment ha tractat el meu viatge, de compartir la meva estimació pel que faig i on ho faig, d'escriure i d'escriure ja no un endret, sinó una forma de mirar i veure el que m'envolta i fer-lo visible amb els meus ulls als altres. I aquests altres han vist el que jo ja sabia, que sóc una privilegiada per poder realitzar els meus somnis a Girona, a l'Empordà, i tan sols han fet falta gestos i paraules, paraules i gestos.
Sabel Gámez i el seu amor per l'Empordà, ja ho sabeu, podeu recuperar tots els comentaris a radiocapital.cat. Ara obrim la secció dels esports. Obrim-la ara mateix. I ho fem parlant de la nova, d'una nova instal·lació esportiva a Torroella de Montgrí. Estem parlant d'unes obres que en una primera fase inclouen una urbanització de l'espai, la construcció del segon camp d'esports i un pavelló. Les obres d'urbanització han acabat, però la resta va amb retras. I per això parlem amb el regidor d'esports de Torroella, Jordi Colomí. Senyor Colomí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volíem saber concretament quin és l'estat d'aquestes obres. Comencem, si li sembla, pel nou pavelló. Ja ho vam explicar, són unes obres que es van haver d'interrompre perquè l'empresa que les feia va entrar en concurs de creditors. Va ser una situació inesperada, imagino.
Sí, totalment inesperada, perquè és una empresa que uns mesos abans ens havia executat el passeig de l'església, que havia acabat amb terminis i que havia anat bé. Per tant, va ser una sorpresa que al cap de 3 setmanes de començar una obra doncs fessin concurs de creditors. Evidentment, no era un problema puntual de les obres de Torroella, era un problema puntual de l'empresa i que va parar totes les obres a nivell de Catalunya, i per tant ens vàrem quedar doncs sense empresa que executés les obres del pavelló. La situació actual ja està resolta, estan a punt de reprendre les obres una de les empreses que ha guanyat, es van presentar 6 empreses, i finalment va guanyar una empresa propera, Robal Terrés, que curiosament també està fent les obres d'urbanització, i per tant això ens dona una certa garantia de que ara ja anem a la recta final de ja per acabar aquest pavelló.
El meu dubte és, abans de fer aquest, el contracte, el primer contracte, no es demana que es demostri la situació financera de l'empresa?
I tant. En totes les empreses, això, en un moment determinat, s'haurà de valorar qui són aquests bancs que fan aquests informes i aquestes administracions que fan aquests informes favorables de certes empreses, que després les administracions locals, com els ajuntaments, doncs ens trobem doncs que després quedem penjats a mitja hora.
És a dir, vostès van rebre un informe favorable per part d'un banc, sí, que al final va acabar...
No només dels bancs, sinó també de les administracions com Seguretat Social i Hisenda, conforme estan en una situació adient amb aquestes administracions. Per tant, hem de veure també, tot això ja ho farem quan correspongui, però realment ens va sorprendre moltíssim que una empresa, al cap de començar una obra, al cap de 3 setmanes, doncs faci concurs de creditors. Aquí hi ha algú que ha fet algun informe que no era correcte.
I l'Ajuntament no pot demanar responsabilitats a qui sigui, perquè al final és un temps que s'ha perdut i són diners també.
Són diners, són temps, són mal de cap, és molta més feina, és un retard que els esportistes de Torroella, de l'Estartit i dels voltants doncs patiran, i tot això s'ha de valorar, i és el que farem en aquests propers mesos per demanar responsabilitats a qui correspongui.
Per tant, això no depenia de l'Ajuntament, no era un informe que havia de fer el govern municipal?
No, evidentment que no. Nosaltres aquestes empreses no les coneixem. Penseu que s'han presentat empreses inclús de València. Per tant, nosaltres no ho coneixem, això. Nosaltres sí que els exigim que ens portin els certificats de les administracions, el que mana la llei, en totes les obres de contractació, i totes les empreses que es presenten passen per un filtre brutal i no, si no tenen aquests certificats no es poden presentar. No. Per tant, els ajuntaments, no els de Torroella, tots els ajuntaments depenem d'aquesta llei de contractes, de contractació, i l'han de complir. I la compleixen. El que passa és que aquests informes, hi ha algun informe que aquí no s'ha fet bé. Algun certificat.
Home, ja serà fàcil de saber quin informe diu que aquesta empresa era solvent econòmicament i al final no ho ha estat.
Evidentment.
Sí, sí. De totes maneres, deia que aquestes obres ja es reprenen amb Robau Terrés, la nova empresa, sí, adjudicatària, sí, sí. I quan ha de començar a construir-se aquest nou pavelló?
Bueno, nosaltres calculem que si el temps ens ho permet, perquè també ha plogut molt i ens ha deixat doncs la zona esportiva, les ampliacions de la zona esportiva doncs bastant enfangades, creiem que en qüestió d'una setmana, 10 dies, ja es comença i ja no es para.
Uh-huh. I quant de temps han de durar?
Han de durar uns 8 mesos, per tant estem a dins de... Malgrat que ens han perjudicat moltíssim com a administració, com a ajuntament, perquè hem hagut de tornar a començar el procés des de zero, sí que és veritat que en principi l'afectació real pels esportistes serà molt menor, o sigui, pràcticament inexistent per una raó. Estem parlant del cas del pavelló, perquè el pavelló es havia d'acabar a l'abril o al maig i començar a s'utilitzar agost o setembre. En principi, si els terminis es compleixen i deixa de ploure de la manera com ho està fent, creiem que aquests terminis de que es pugui començar a utilitzar l'agost o setembre es compliran sense gaires problemes.
S'han acabat les obres d'urbanització, imagino que d'accés i de les rodalies d'aquest espai, i les, sí, del segon camp de futbol també van amb retras pel mal temps.
Bueno, les obres d'urbanització s'estan fent els últims retocs, ara falten els detalls, el que es veu més, tot el que és una mica dels marges, l'arbrat, tot això s'està acabant, i estem, bueno, a dos o tres dies de que s'acabi. Divendres fem una reunió a les 9 per acabar de decidir alguns dels acabats, perquè si posem algun arbre més o algun arbre menys que no estava contemplat i que sembla ser que quedaria molt millor, doncs, amb aquests petits retocs, això ho farem divendres a les 9 i ho acabarem de decidir. També hem de veure la valoració econòmica, si sembla ser que anem molt bé en el sentit de que no ens hem passat de pressupost, per tant això podria ser assumible. I ara el que ens preocupa també és el camp d'esports, no? Que el camp d'esports, amb aquestes últimes pluges, bueno, de fet portem un mes i mig que va ploguer de forma intermitent, i això ens està provocant, en aquest sol tan argilós que tenim aquí a la falda del Montgrí, doncs ens està provocant uns problemes greus, no? Uh-huh. I això, ara estem en aquesta situació de que el que volem és ja acabar aquest camp d'esports, però quan hem de començar a asfaltar, doncs tenim aquest problema de que hi ha una pluja de forta. Això no ens permet fer la preparació adient del subsol, perquè si asfaltéssim a sobre podríem tenir problemes en el futur, i volem que aquest camp, doncs, sigui un camp impecable, i hem d'esperar fins que no se sequi una mica el terreny.
Clar, això no es podia preveure, no, l'empresa no podia haver treballat d'una altra forma o haver avançat els terminis perquè no coincidís amb aquest període de més pluja, que ja se sap que la tardor plou.
Pensem que no, perquè s'ha fet molta feina de tot el que són els serveis, pràcticament tot el que són els serveis interns i soterrats estan tots fets, i ara ens falta ben bé acabar de matxacar tot el que és el subsol, aportar-hi material a sobre i ja asfaltar. Per tant, la feina que la que no es veu està tota feta. Ara ens falta la que es veu més, que és asfaltar i posar el verd, no?, de sobre. Això és el que ara tenim parat, perquè el subsol està molt fangós, està molt moll, i no hi podem treballar ni bé. I per tant és importantíssim tenir un subsol ben acabat, ben fet, ben compactat, perquè després puguem asfaltar, no tinguem problemes en el futur. Haurem d'esperar uns dies abans no puguem executar-ho.
En tot cas, estarem pendents. Sembla que en els propers mesos Torroella tindrà aquesta nova zona esportiva, i estarem expectants a veure si es compleixen realment aquests terminis. Deixi'm preguntar-li pel seu partit, per Unitat i Progrés Municipal, sí. Perquè voldríem saber què faran a les properes eleccions, si ja tenen candidats, si repeteix vostè. S'ha decidit alguna cosa pel que fa a les eleccions, sí, sí, del maig del 2019?
Sí, sí, la direcció d'UPM va convocar una assemblea abans de l'estiu, proposant a tots els militants que es volguessin presentar per ser candidats a les eleccions municipals del 2019. Finalment no es va presentar, només em vaig presentar jo, i va ser una assemblea molt maca, on es varen proposar moltíssimes idees, i es va decidir, doncs, ja que el candidat era jo, i
efectivament,
aquest tema ja el tenim enllestit.
És una decisió de l'1 de juliol. Trobo que són dels primers que s'hi van posar, no només a Torroella, sinó a la...
Sí, sí, és que és evident. És que nosaltres som un partit bàsicament municipalista. Nosaltres no podem anar amb discursos de defensar això, defensar l'altre, sinó que som un partit que treballem bàsicament només pel poble, i que això nosaltres sabem que ens pot perjudicar d'aquí a les properes eleccions, perquè els discursos aniran a independència sí, independència no, i tot això, i nosaltres quedarem aquí una mica, diguem, o pensem que podem quedar una mica marginats en aquesta discussió, que en els municipals de fet no aporta gaire res, però que la gent està en aquest sentit, doncs, bastant, bastant moguda, no?
Però en tot cas, es valorarà la feina de govern d'aquests darrers 3-4 anys. Com valora aquests anys de govern amb Esquerra Republicana després de la moció de censura? És a dir, ha estat una legislatura més curta, però que tot i això ha donat per més que en els casos de Palafrugell, on també hi ha hagut un canvi de govern per culpa d'una moció de censura.
Sí, bueno, nosaltres, a veure, nosaltres quan vam fer la moció de censura sempre vàrem dir als socis, als nous socis de govern, que no es podia fer una moció de censura si no anàvem directes a fer un canvi en la direcció de l'Ajuntament i en les dinàmiques de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Torroella en els últims anys estava molt parat. No es desencallaven els grans temes, els grans problemes que hi havia plantejats. Se'n parlava, però no es desencallaven. La zona esportiva és un exemple clar, no? Però nosaltres estem satisfets del govern, hi ha hagut una lleialtat molt considerable, realment, si ens haguessin dit com van començar, segurament no haguéssim afirmat amb aquesta rotunditat. Avui, ja 2 anys i 2 mesos després d'aquesta moció de censura i d'aquest nou govern, podem dir que el govern ha funcionat, que Torroella, quan surt als diaris, surt per coses positives, per projectes nous, per desencallar temes antics, i la dinàmica, com deia abans, ha canviat. Les dinàmiques són molt positives i jo penso que Torroella té una embranzida, Torroella i l'Estat té una embranzida amb petits i grans projectes per als propers anys.
Què li falta a Torroella? En què s'han quedat amb les ganes de fer durant aquesta legislatura en la seva àrea?
A veure, jo sempre tinc una idea, que és que els ajuntaments el que hem d'intentar és fer la vida més senzilla als ciutadans. A Torroella, a l'hivern, té uns 850 aturats, a l'estiu en té 500 i pico, Torroella i l'Estartit, estic parlant sempre de tot el municipi. La meva il·lusió i la de molta gent que estem a l'Ajuntament, jo penso que ha de ser sempre intentar trobar solucions a aquesta gent, perquè si aquesta gent té feina, molts dels altres problemes que se generen al dia a dia de l'Ajuntament no hi són. Per tant, una de les problemàtiques que hem de solventar en el futur és intentar trobar feina, trobar empreses, trobar gent que vulgui invertir a Torroella, que vulgui invertir a l'Estartit i que això generi feina per la nostra gent.
Però sí, això és una cosa que hagi de passar demà mateix ni a Torroella ni a la resta de la
comarca. Però en això estem treballant també. En això estem treballant. Des que vam entrar al govern, bàsicament les àrees de promoció econòmica i l'àrea de noves tecnologies que porten Josep Martinoi, tant a Josep Martinoi i Marc Albet, jo mateix, estem treballant moltíssim en aquest tema perquè sabem que Torroella té moltes possibilitats per la seva ubicació, pel polígon industrial que té ja arreglat, i això és important. És important fer-ho saber, és important contactar, és important doncs no parar en aquest treball d'intentar portar gent cap aquí, empreses cap aquí. Això és una de les principals funcions que ha de tenir un ajuntament dinàmic.
Jordi Colomí, regidor d'Esports de Torroella, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí per parlar d'aquestes obres del nou pavelló que han de començar ben aviat. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continuem els esports, fem el repàs esportiu, com us dèiem, amb la Laia Bodro. El Palamós es va mostrar molt superior al Vic i es va emportar una contundent victòria per 0-3.
Bon partit dels de Salamero, que confirmen que passen per un bon moment de joc. Ja a la primera part, Adrià Sales i Pepo Soler van marcar pel conjunt palamosí i van deixar ben encarada la segona part. Al segon temps, el Vic va dominar el joc, però es va trobar un Palamós sòlid i contundent en defensa. Aprofitant aquest pas endavant del Vic, Pepo Soler va sentenciar el partit amb un contraatac. El Palamós és tercer a la classificació amb 21 punts a 8 de distància del Girona B, segon, i amb 3 de marge sobre el Lloret, Banyoles i Sabadell Nord.
Victòria treballada del Guíxols a casa contra el Marc Adalam per 3-1.
Necessitaven els 3 punts per refer-se de la derrota de la setmana passada al camp del Bescanó. L'equip del Gironès va golejar el Cassà dissabte i amenaçava la segona plaça del Guíxols. Tot i això, el partit va començar malament pels de Toni Sánchez, que van veure com els visitants marcaven primer. Durant el primer quart d'hora, els locals no van dominar, però a partir del 20 van anar sentint-se més còmodes i arribar a les primeres oportunitats. A poc d'acabar el primer temps, Ricky va empatar el partit. La segona part va seguir amb la mateixa tònica i Lanzas va aprofitar una vedada del porter per avançar el Guíxols. I amb el partit de cara, Brice va fer el tercer al final del partit. El Guíxols continua segon amb 28 punts, a 2 punts de l'escala, que no va jugar a causa dels aiguats, i seguit de molt a prop pel Bescanó, tercer amb 27 punts. A la mateixa categoria, el Vilartaga es va tornar a perdre contra el Besalú, rival directe per la permanència a segona catalana, per 3-1. Amb aquesta nova derrota, continua en zona de descens amb 9 punts.
Continua la lluita baixempordanesa per la segona plaça de la tercera catalana grup 15 amb enfrontament directe entre Torroella i Begur.
El Begur rebia el seu principal rival a la classificació, el Torroella, que venia de guanyar els últims 5 partits i es trobava en un bon moment. Els torroellencs van marcar primer. Adrià Corredor va avançar el seu equip al minut 30. Va ser el mateix jugador qui abans d'acabar el partit... El Begur rebia el seu principal rival a la classificació, el Torroella, que venia de guanyar els últims 5 partits i es trobava en un bon moment. Els torroellencs van marcar primer. Adrià Corredor va avançar el seu equip al minut 30. Va ser el mateix jugador qui, abans d'acabar la primera part, va empatar el partit amb un desafortunat gol en pròpia porta. Al segon temps, el Begur va avançar-se al marcador gràcies a un gol d'Eric Ortiz. L'altre equip que lluita per la segona plaça, el Bisbalenc, va donar la sorpresa empatant a una casa contra el líder Emporia Brava Castelló, que encara no havia deixat escapar cap punt en 11 jornades. El Torroella continua segon amb 26 punts, només un punt per sobre del Begur. El Bisbalenc continua tercer amb 22 punts.
Vinga, ara sí, Judit, no passa res. Poc a poc, poc a poc. El grup 16, l'Aro, continua en ratxa victoriosa i continua en segona posició, eh?
L'equip de Castell d'Aro porta 4 partits seguits guanyant i es col·loca segon, empatat de punts amb el Malgrat, líder amb un partit menys. Aquesta jornada va ser la Saulada qui es va veure superat per l'equip de Pibernat.
Dissabte vàrem poder veure un excel·lent encontre de l'Aro, que tot i els esforços i bon joc d'una bona Saulada per plantar cara, no van ser suficients per contrarrestar el molt bon joc dels locals. La gran actuació del porter palafrugellenc va impedir fins i tot un resultat molt més clar.
També aquest grup, el Palafrugell es va tornar a retrobar amb la victòria contra el Tordera per 1-0. Gràcies als 3 punts, continua enganxat als de dalt i es situa quart amb 26 punts. Els altres resultats de la categoria van ser Calonja 1, la Vall-llòria 1 i Cassà B3, Sant Antoni 1.
Moltes gràcies, Judit Saez. Ara us volem donar més detalls d'una informació que vam conèixer ahir, que és que el Museu de la Mediterrània i Palau Lo Mirador han anunciat que realitzaran més visites guiades que continguin un final gastronòmic després de constatar l'èxit d'un projecte anomenat La Guerra de l'Arròs. Seran visites noves i també hi haurà una dedicada al conflicte de l'arròs, Miquel 40.
Es tracta d'una visita guiada ideada per Sandra Bisba que explica el conflicte generat entre Pals i Torroella a causa del cultiu de l'arròs el 1899. La visita acaba al Palau Lo Mirador amb un àpat amb l'arròs com a protagonista. Es van oferir durant 7 dies aquest estiu els mesos de juliol i agost i el 3 de novembre amb motiu del Som Cultura. Les visites s'han fet tant en castellà com en català i les han seguides 165 persones. El 43% dels que van seguir aquestes visites van optar també per fer el menú proposat pel Palau Lo Mirador. El director del Museu de la Mediterrània, Gerard Croset, ha assegurat que aquest any s'ha millorat l'assistència a les visites guiades i s'ha vist als seus usuaris que els han agradat i que se'ls fes una proposta més àmplia amb la visita i l'oferta gastronòmica.
Sabem que la visita acaba davant d'un plat d'arròs, però volem saber com s'hi arriba. Què s'hi fa, Miquel?
La iniciativa porta els visitants a la situació entre Pals i Torroella a finals del segle XIX, a punt d'iniciar un veritable enfrontament social a causa del conreu de l'arròs. A través d'un recorregut per carrers i palaus de Torroella, es descobreixen una història d'enveges, fam i epidèmies i dos personatges enfrontats que van néixer a la mateixa casa. Per una banda, Robert de Robert i Solís, fill de l'amo. Per una altra, Pere Coll i Rigau, fill del masover. Entre ells emergeix una història d'intrigues i ambicions d'inici del segle XX a l'Empordanet. Part de la visita es fa i finalitza el Palau Lo Mirador i el restaurant ha preparat un menú especial exclusiu per a les persones que fan la visita guiada. El menú està format per diversos plats per compartir d'inici i el plat principal és un arròs nembo de l'Estany de Pals amb sofregit fosc amb sèpies, salsitxes, musclos i escamarrans. El menú acaba amb unes postres que es poden triar entre tres opcions. Tant el Museu de la Mediterrània com el Palau Lo Mirador tenen previst programar aquesta visita els propers mesos i no descarten oferir altres propostes conjuntament.
Estàvem pendents de poder parlar amb Sandra Bisba, que és la ideòloga d'aquestes visites gastronòmiques. De moment no ho hem aconseguit. Si aconseguim contactar amb ella, doncs la passarem a l'antena de Ràdio Capital. De moment, ara és el moment del que anomenem l'actualitat general, perquè parlem de l'actualitat de Catalunya, Espanya i la resta del món. Comencem actualitzant la informació amb què hem obert aquest supermatí, que fa referència a aquesta persona morta a causa d'un descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses, un tren que anava de Terrassa a Manlleu. Hi ha 45 persones afectades, com dèiem, un mort i 3 ferits. Menys greus, no són greus, sinó menys greus, i 5 de lleus. En el tren hi viatjaven, segons informa Protecció Civil, 131 persones. Hi ha 86 persones il·leses traslladades a l'estació de Renfe a Terrassa i també s'ha habilitat al pavelló esportiu. El sistema d'emergències de Catalunya ha activat un equip de psicòlegs que atendrà al poliesportiu de Vacarisses les persones que s'hi estan traslladant, i també s'ha activat la Creu Roja. De moment, doncs, es manté aquesta xifra d'una persona morta per aquest descarrilament en el tren de Rodalies a Vacarisses, a prop de Vacarisses. Això és ben a prop de Terrassa. Hi ha més informació relacionada amb això, amb Catalunya, Espanya i la resta del món, que la repassem amb la Laia, amb la Alba Lejide, i us expliquem que el Tribunal Suprem reitera que els consumidors no han de pagar les despeses del castor en una demanda interposada pel govern. La sentència va en la mateixa línia que l'expressada la setmana passada per una demanda de la patronal SECOT, Alba Lejide.
El tribunal obliga així a retornar prop de 18 milions d'euros als usuaris. A més, des del govern es recorda que el desembre de 2017 el Tribunal Constitucional també va estimar un recurs en la mateixa línia presentat per la Generalitat. L'executiu català també ha impugnat les ordres de peatges i cànons del gas que afecten les despeses del 2016, el 2017 i el 2018.
Prop del 44% dels jutges catalans fan vaga per reclamar millores laborals i més independència judicial. L'aturada afecta 550 actuacions judicials arreu de Catalunya, entre elles 100 judicis penals.
Es tracta de la segona vaga d'aquest any després de la del maig, feta conjuntament amb els fiscals. Desenes de jutges s'han concentrat davant d'alguns edificis judicials per demanar també una major independència judicial, que s'hauria de traduir, per exemple, en l'elecció per part d'ells mateixos dels jutges de la majoria de membres del Consell General del Poder Judicial.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arxiva la causa contra Jordi Turull i la seva dona per cessió de patrimoni després que ho demanés la Fiscalia. El Tribunal argumenta que la instrucció no ha permès acreditar el delicte d'insolvència punible.
Tot i presentar la querella, fa uns dies la Fiscalia va demanar l'arxivament del cas perquè no va trobar indicis que la cessió de Turull a la seva dona al maig del 2017 fos per despendre's irregularment del patrimoni abans del referèndum de l'1 d'octubre. L'exconseller va cedir la meitat d'una casa a Parets del Vallès i la meitat d'un compte corrent a la seva dona perquè aquesta n'era la legítima propietària, segons van dir tots dos al tribunal.
Tenim a punt en Josep Lluís Vidal, de seguida anem amb ell per parlar de tecnologia i oci digital. Abans, cal parlar de l'agenda amb en Martí Seguer. Martí, que us proposa avui visitar el Castell de Benedormients de Castell d'Aro, on hi tenen lloc dues exposicions. Martí.
La del pintor català Joan Raset, que sempre ha sabut compaginar bellesa amb espontaneïtat, donant com a resultat una pintura figurativa, expressionista o postimpressionista, en la que la figura femenina, els jardins o les ciutats que ha visitat en són l'eix principal. La pintura de Raset comparteix espai amb una selecció d'escultures de Vincenzo Carminati, prestigiós arquitecte italià, molt vinculat al municipi de Castell d'Aro, que ens va deixar el 2015.
La L'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols exposa una seixantena de quadres on es demostra la transformació del paisatge.
L'exposició Natura en Evolució és una selecció de paisatges de grans pintors europeus i americans com Van Gogh, Pissarro o Sacharoff, que ens donen l'oportunitat de gaudir d'un viatge des de l'origen del gènere, com a temàtica independent, fins als nostres dies. La mostra fa un recorregut de 4 segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han propiciat tant una manera particular d'interpretar i mostrar el paisatge com el vincle que s'hi estableix.
Moltes gràcies, Martí. I ara sí, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs, Josep Lluís?
Molt bé, molt bé. I tu, què tal, Dani?
Doncs bé, mira, aquí... Ostres, sempre que he de parlar amb tu tinc problemes amb les sintonies. Tu vols dir que no hi ha alguna conjura o alguna cosa?
Jo crec que hi ha algú que està, no sé, fent vudú o alguna cosa d'aquest tipus,
ara,
no?
Ara sí que ha sonat.
Tot i que parlar de tecnologia i parlar d'aquestes coses semblava com una mica incompatible, no?
Sí.
Contradictori, si més no.
Sí.
Però vaja.
Amb en Josep Lluís parlem de tecnologia, oci digital, cada dimarts... I avui obrim la secció fent un aclariment sobre aquest esborrat de fotografies de WhatsApp, perquè va haver molta confusió.
Sí.
I jo crec que els mitjans van contribuir a aquesta confusió.
Sí. La veritat, hi van contribuir molt, perquè a més, tots els mitjans, inclosos els grans, no només parlem de blogs i de pàgines especialitzades o teòricament especialitzades, tots els mitjans van contribuir una mica a aquesta confusió fent titulars una mica... No direm falsos, però sí que poc aclaritoris.
Titulars com a partir d'avui desapareixen les teves fotografies de WhatsApp, has de fer això perquè no et desapareguin les fotos del teu mòbil.
Exacte, i això no és realment així, perquè realment el que va fer WhatsApp va ser arribar a un acord amb Google per tal de que primer l'espai... Ostres, em sento la música molt alta.
Sí, doncs la baixem una mica, mira.
Gràcies. Dèiem que WhatsApp el que ha fet ha sigut arribat a un acord amb Google per tal que les fotos que emmagatzemen, no les fotos, perdó, els missatges, les fotos, els vídeos, és a dir, tot l'univers WhatsApp que emmagatzemem en el Google Drive, en el núvol de Google, no ens passi a no ocupar espai. Però això, a més, doncs va venir acompanyat d'una nova política que era l'esborrat de còpies de seguretat que tinguessin més d'un any d'antiguitat i que no s'haguessin actualitzat. És a dir, hi ha una funció, tant pels usuaris d'iPhone com d'Android, de WhatsApp, que permet tenir una còpia de seguretat de tot el que tens en el teu WhatsApp en el núvol. En el cas dels iPhone, és en l'iCloud, i en el cas dels usuaris d'Android en el núvol de Google, el Google Drive. Doncs bé, molts usuaris no tenen configurada aquesta còpia de seguretat. S'havia fet potser una còpia o mai cap d'aquestes còpies, i llavors Google va dir: escolteu, el que farem serà esborrar totes aquelles còpies de seguretat que tenen més d'un any i que no s'han actualitzat des de fa més d'un any. No té sentit guardar una còpia de seguretat que fa un any que no s'ha actualitzat. És una còpia obsoleta, no? Per entendre'ns. I llavors doncs va saltar l'alarma. Ostres, que WhatsApp, que elimina fotos, que elimina missatges, que elimina vídeos, i no és així, perquè... De fet, WhatsApp, una de les fonts de polèmica que ha tingut sempre, és que emmagatzema tota la informació en el dispositiu de l'usuari. És a dir, totes les fotos, tots els vídeos, tots els missatges estan guardats en la memòria del teu dispositiu. De fet, va ser una guerra que va tenir sempre iPhone, Apple amb WhatsApp per això mateix, perquè ho consideraven poc segur. I en realitat ho és, perquè te roben el mòbil, no tens contrasenya o no tens cap patró de seguretat i qualsevol podria accedir a aquesta informació. Doncs bé, al final van arribar a un acord i van aconseguir doncs, que es guardés tot a l'iCloud. Doncs bé, això, que realment el que ha fet WhatsApp, és a dir, ha dit, WhatsApp i Google, millor dit, han dit, esborrarem totes les còpies de seguretat que no s'hagin actualitzat en el darrer any i a partir d'ara... Si us plau, activa la teva còpia de seguretat de manera automàtica per tal de que cada dia es faci una còpia de seguretat en el núvol i no perdràs absolutament res. Però res de perdre missatges, res de tot això.
Clar, és a dir, no és que agafi i vinga fora, tot fora, no?
No, el que passa que potser potser algú s'ha trobat que resulta que en aquells mateix dies va canviar de dispositiu, llavors quan tu instal·les de nou WhatsApp et diu s'ha trobat una còpia de seguretat de tal data, vols restaurar-la? Resulta que la còpia de seguretat que havia fet era de feia 6 mesos i llavors la instal·lava i es trobava que efectivament només tenia la informació de 6 mesos enrere. I dius, he perdut tot. Clar, si és que la teva còpia de seguretat no estava actualitzada.
Clar. però és evident que s'han de fer còpies de seguretat. Sí que és veritat.
Sí, és evident, però és una cosa que no tothom té molt clar, però no només en WhatsApp, absolutament en tot.
A mi m'ha passat diverses vegades això que te'n vas a dormir tard i a les 2 de la matinada vols enviar un WhatsApp. I no et deixa perquè s'està fent la còpia de seguretat. I
sí.
Això molesta bastant, però sí que és cert que cal fer-la.
Sí. Sí, sí. Però bé, fet aquest aclariment, no volem contribuir a aquesta alarma que es va generar durant un parell de dies, no? Que tots els mitjans publicaven una informació que no és que fos falsa, però no era del tot encertada.
Però també això és per desconeixement i per la falta de gent experta.
Totalment.
En qüestions tecnològiques darrere d'aquests
Totalment.
Mitjans.
Totalment.
Perquè si hi hagués una mínima idea, és a dir, és molt fàcil veure aquesta notícia i dir és que és impossible que hi hagi tanta alarma, perquè si no WhatsApp ens hauria enviat 300.000 missatges per avisar-nos.
Exacte, és una mica allò del context, també.
Sí.
O sigui, posar les coses on toca i quan toca. Però bé.
Hi ha un problema als iPhone X que permet accedir a fotos que l'usuari ja havia esborrat.
Sí, un parell de joves que participaven en un concurs de fotografia mòbil ho van demostrar en directe davant d'unes quantes persones. Resulta que de l'iPhone X, doncs, quan fas una foto i l'elimines posteriorment, passen a formar aquestes fotos d'una espècie de galeria que són esborrades recentment, d'acord? I llavors, vendria a ser com una mica la paperera de reciclatge, no?, per entendre'ns. Doncs aquí és on van trobar la vulnerabilitat aquests dos joves. Van poder accedir sense permís de l'usuari a aquesta galeria de fotos esborrades, que automàticament s'haurien d'esborrar al cap de 40 dies. Doncs van trobar una vulnerabilitat en el sistema que permetia accedir a aquesta galeria sense permís de l'usuari. L'única cosa bona, entre cometes, és que per fer això s'ha de tenir accés directe al dispositiu de l'usuari, és a dir, no es pot fer remotament, no es pot fer a través d'una xarxa, tot i que els creadors o descobridors d'aquesta vulnerabilitat diuen que, per exemple, a través d'una xarxa pública, típica la que trobem en els establiments de menjar ràpid o en els aeroports, no seria difícil, creuen que no seria difícil poder també arribar a fer això. Per tant, precaució, i Apple també ja ha estat advertida d'aquesta vulnerabilitat en el seu sistema operatiu per mòbils.
Per qui ens estigui escoltant i tingui un iPhone X, felicitats, per començar, felicitats per tenir aquest.
Sí, perquè no tothom pot tenir aquest telèfon, eh?
I per continuar, què ha de fer si té una fotografia que la vol esborrar, no vol que la vegi ningú?
De moment, només ens cal esperar a que Apple publiqui una actualització de seguretat que pugui solucionar aquest problema. No hi ha gaires més opcions.
D'acord. Més notícies. Cremen dos homes per un bulo que es propaga a través de WhatsApp. Cremen
físicament. Sí, s'han cremat físicament, sí.
Ho van transmetre per Facebook Live.
Sí, sí. Aquesta notícia ahir la vaig conèixer, la vaig llegir, la vaig rellegir, i em va deixar un mal de cos brutal, O sigui, realment em va impressionar moltíssim. No només el fet de que s'hagi originat a través de WhatsApp i després la retransmissió a través de Facebook Live. No és la primera vegada que es retransmet per Facebook Live una atrocitat d'aquest tipus. L'any passat vam assistir a com mataven a un indigent als Estats Units. Però aquesta notícia m'ha impressionat especialment pel fet del que hem parlat sempre, de les fake news, dels bulos, de les notícies falses, de la confusió que pot arribar a provocar i els extrems que pot arribar una informació falsa que es propaga per aplicacions i per xarxes socials d'aquesta manera. Això ha passat a Mèxic. A més a més, és molt, molt curiós com ha passat. Dos homes que s'ha demostrat després que eren innocents, resulta que eren innocents, van ser detinguts per la policia d'un estat de Mèxic, ara no recordo exactament on, per alteració d'ordre públic, perquè va començar a córrer per WhatsApp de la zona un bulo de que aquestes dues persones eren traficants d'òrgans de menors. D'acord? Doncs una multitud de persones va començar a increpar-los pel carrer, va venir la policia, els va detenir, i resulta que una multitud auspiciada per un presumpte periodista local va aconseguir assaltar la comissaria de policia, i en 2 hores els van cremar i ho van retransmetre per Facebook Live. Alerta amb tot això, perquè sí, és veritat que estem parlant de Mèxic, sí que és veritat que altres casos també de morts provocades per per bulos de WhatsApp també s'han donat a la Índia. I sembla que això a Europa o al món occidental ens pugui quedar molt lluny, però sí, jo no ho posaria, no estaria tan segur, eh?
Jo no ho veig gaire, gaire llunyà, és a dir, que mira, mira el cas d'aquesta detenció de la setmana passada d'un home que estava planejant assassinar sí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. No dic que tothom, o que hi hagi d'haver molta més gent que pensi així, però entre 47 milions d'espanyols no hi haurà algú que no es cregui un d'aquests bulos relacionats amb el procés independentista, relacionats amb els...
qualsevol tema,
qualsevol cosa. Algú hi haurà que es cregui aquestes qüestions i que es cregui amb el dret de poder
prendre's la justícia per la seva mà.
Sí, aquí el que passa és que, i això és el que ens el que genera interès per aquesta secció, és que ho transmet per Facebook Live. Això sí que és una qüestió...
és aquest abast, a poder informar, entre cometes, que tothom té i que no es fa servir adequadament sempre.
Sí, però sí. Bé. I l'última notícia de la que hem de parlar, això m'ha fet molta gràcia.
Vinga, va, és que ara, després de tantes coses, anem a posar una mica el toc d'humor, no?
El nou ministre de ciberseguretat, de seguretat digital, del Japó, no ha fet servir mai un ordinador.
Sí, sí, sí. El Japó, a més, que és, clar, que és una de les capitals, per entendre'ns, de la tecnologia mundial, no? Van 10 o 20 o 30 anys més avançats que la resta del món, sí, o almenys que els europeus en molts temes tecnològics. Doncs ara posen al capdavant del govern a un senyor que ha de supervisar el sistema de seguretat informàtica dels Jocs de Tòquio del 2020 i que, davant del Parlament japonès, confessa que mai ha fet servir un ordinador. A més, és molt curiós perquè fa molta gràcia unes declaracions d'aquest home que diu: aquestes coses les deixo per altres persones, o sigui, les delego al meu equip. Aquestes coses, eh?
Aquestes, o sigui, coses,
fer un ordinador, aquestes coses.
Però mòbil, una Nintendo, alguna cosa...
Si no has fet servir un ordinador, no sé jo si aquest home haurà fet servir WhatsApp alguna vegada.
Ja.
No sé, però ja que no deixa de ser una mica, com a mínim, curiós, i mira, ja ens anem amb una mica de somriure cap a la feina.
Escolta, jo presento un programa de ràdio, però no, mai he escoltat la ràdio. Aquestes coses les deixo per gent, per altra gent. Les deixo per la meva secretària, que escolti la ràdio. Per mi després em fa el repàs.
Bueno, en cas de l'arreglo cuchara de palo, que diuen en castellà també,
sí,
no?
Sí, exacte, sí, és el cas, eh?
Ara, totalment.
En lloc de en casa de l'arreglo cuchillo de palo, haurem de fer servir el cas d'aquest ministre de ciberseguretat del Japó, que no ha fet servir mai un ordinador.
Pobre home, quan li expliquin el que és un firewall, eh? O alguna cosa d'aquestes.
Sí, sí, jo crec que explotarà. No sé, i a més, clar, s'haurà d'encarregar de la ciberseguretat no només dels Jocs Olímpics, sinó també de les moltes centrals nuclears que té el país. Vull dir que,
exacte. Que estem parlant de coses serioses, eh?
Que han posat el futur del país en mans d'una persona que ja veurem si està capacitada.
En fi, que no passi res.
Josep Lluís Vidal, moltes gràcies. Ens escoltem la setmana vinent i que vagi molt bé aquests dies.
Igualment, bona setmana. Adeu.
Adeu. Acabem el supermatí repassant si hi ha alguna actualització relacionada amb aquest accident a Vacarisses, en un tren de Rodalies, que ha descarrilat, ha deixat una persona morta, tres ferits menys greus, no arribant a l'estadi de greus, 41 ferits lleus i 86 il·lesos. Els ferits han estat traslladats a diversos hospitals de la zona i hi ha els serveis d'emergències treballant per intentar això, acabar de rescatar, tot i que sembla, ens informen, que no queda ningú dins del tren. Quedarà a veure quines responsabilitats es troben després d'aquest accident, tot i que emergències, la Generalitat i Rodalies s'han afanyat a assegurar que és un accident que ha estat causat per un despreniment per les pluges d'aquests últims dies. Per tant, una meteorologia que de moment ha deixat una persona morta a casa nostra. Això en un supermatí en què us hem explicat efectivament que a Platja d'Aro ja a Sant Feliu de Guíxols arrenca la construcció d'aquest espigó de ciment que tanta polèmica ha generat i que l'Ajuntament de Platja d'Aro entoma el manteniment de l'urbanització als Pins. Acabem amb el temps i l'Albert Aparicio.
Dia amb nuvolositat variable en què gaudirem d'estones amb més clarianes i d'altres de cel més tapat. Avui no s'esperen precipitacions, tot i que esporàdicament, allà on quedi nuvolositat més compacta, es pot escapar algun plugim. La temperatura mínima és més baixa respecte a ahir i el termòmetre es mourà avui entre els 5 graus i els 17 de temperatura màxima. Demà tindrem un dia més assolellat amb pujada de la temperatura màxima.
Moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Nosaltres hi tornarem demà, que serà dia 21 de novembre, i serem aquí a les 8. Fins demà!